A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
És dimecres, dia 5 de novembre, comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. 90.000 euros per actualitzar el Teatre Núria Espert. El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha detallat aquest matí les inversions que es realitzaran en el Teatre Núria Espert a les properes setmanes. Avui també comentarem informacions referents al mercat de Sant Andreu de la Barca, que impulsa una campanya amb obsequi d'una bossa isotèrmica per als usuaris dels armaris refrigerats. Avui també comentarem altres qüestions, com l'oficina de l'alcalde. Des d'aquest dilluns, l'alcalde Marc Giribet recorre els diferents barris de Sant Andreu de la Barca amb el que s'anomena l'oficina de l'alcalde. Dilluns va començar aquesta oficina de l'alcalde a la plaça 11 de setembre. El dimarts hi va ser al parc de Can Preses i aquest dimecres ha estat a la plaça Font de la Roda. I acabarem parlant d'un reportatge referent a la bretxa digital i què està fent Sant Andreu de la Barca per combatre la bretxa digital que afecta sobretot a la gent gran de la ciutat. Aquestes i altres informacions són les que destacarem en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat una inversió de 90.000 euros destinada a modernitzar el Teatre Núria Espert. Les actuacions que es finançaran a través del Pla Sant Andreu Millora volen reforçar la seguretat, el confort i també la capacitat tècnica del teatre, tant per al públic com també per als professionals que hi treballen. Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Sí, seguim apostant pel teatre, és un espai doncs, emblemàtic i que requereix també molta actualització i invertirem uns 90.000 euros en la millora d'aquest Teatre de Núria Espert, que doncs, serà per modernitzar l'espai escènic, millorar la seguretat i el confort del públic i del personal tècnic gràcies al Pla de Sant Andreu Millora.
Quines són les intervencions que es duran a terme amb aquests 90.000 euros de pressupost?
Doncs, principalment seran unes millores de la part de l'escenari, de tota la part elèctrica, mecànica, de canviar motors, tot el que són les barres de llums i de decorats, també arreglar la part de fusteria de l'escenari del terra, i tota una sèrie d'elements que permetran doncs, millorar la seguretat de tota la part de l'escena, de l'escenari. I després també farem una aposta important per millorar la sala Federico García Lorca, la sala petita, que també doncs, que ens permeti donar joc i fer moltes, doncs, moltes activitats de més petit format, tipus més conferències i això. I doncs aquí també estem ja invertint i estem millorant també, hem renovat tot el tema de cortinatge amb uns teixits ignífugs, també doncs, la il·luminació també del pati de butaques, també la sala petita també estem apostant molt per la renovació dels equips de so, amb una taula nova, uns micros inalàmbrics, vull dir, tot això doncs, per poder tenir més sortida aquesta sala. I en general doncs, també millorarem la il·luminació del pati de butaques, adequació també dels espais tècnics, de la cabina tècnica, que també calia també fer-hi una inversió per renovar-la, i també doncs, bueno, tot el tema de megafonia sobretot i també doncs, el sistema de calefacció que també estem reparant aquesta maquinària que recordem que ara aquest novembre farà 15 anys i doncs, tot i que sembla relativament nou però és un teatre que bueno, doncs, no s'hi va invertir massa d'inici i ara doncs, amb el Pla de Sant Andreu Millora volem posar-lo al dia.
No són les primeres reformes que es fan en els darrers mesos en el Teatre Núria Espert, ja fa uns mesos ja es va anunciar i es va realitzar una part d'aquestes reformes.
Sí, tot el tema de les butaques, de la inclinació de les butaques, tot el tema de sonorització, unes plaques que es van posar de sonorització de les parets, vull dir, és bueno, un espai que també, un tema goteres també, sobretot, també tot el tema de l'edifici i la infraestructura, doncs, bueno, que convenia això, que tot i que és un equipament nou, doncs convé un manteniment continu.
Quan començaran aquestes reformes?
Algunes ja s'estan ja portant a terme, com les de la sala Federico García Lorca, i d'altres, doncs, bueno, en total, suposem que abans d'acabar l'any tindrem ja totes aquestes reformes fetes ja.
Amb aquesta inversió, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca modernitzarà l'equipament del Teatre Núria Espert i també una millora en l'experiència dels usuaris. Les actuacions ja estan programades i el Teatre Núria Espert continuarà operatiu mentre s'executin els treballs.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
El mercat de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya per fomentar l'ús dels armaris refrigerats al recinte. L'acció, que compta amb el suport de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, ofereix com a reclam una bossa isotèrmica de regal a totes aquelles persones que utilitzin aquest servei mentre duri la promoció fins a esgotar existències. La mesura vol donar resposta a aquells clients que tenen horaris complicats i no poden anar al mercat en el seu horari habitual. Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Doncs aquests armaris refrigerats són uns armaris que vam reclamar a la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona, en la seva vessant de mercats, ofereix de tant en tant diferents eines per facilitar que els mercats puguin treballar d'una forma més dinàmica. Nosaltres sempre estem atents a aquestes novetats o a aquestes eines que ofereix la Diputació de Barcelona de mercats i vam sol·licitar en el seu moment que ho vam anunciar, aquests armaris refrigerats, justament per donar un servei extraordinari, diguéssim, a les parades del mercat perquè puguin fer les comandes d'una manera més senzilla i també facilitar que els compradors del mercat, que al final som tots de Sant Andreu de la Barca, doncs tinguem aquesta facilitat, no?, de saltar la presencialitat i poder fer les comandes i que les preparin en aquestes guixetes justament de l'armari refrigerat, on justament guarda aquestes condicions, no?, de temperatura, cura aquest producte perquè el puguem venir a buscar, doncs, quan ens vagi bé, no només a les hores que està obert al mercat, sinó també a hores que puguem conciliar, diguéssim, amb les nostres dinàmiques familiars.
Per tant, amb aquests armaris, facilitat per tothom, no?, per als clients i sobretot pels paradistes.
Sí, els paradistes també els hi dona aquest plus, no?, per poder preparar aquestes comandes i donar el servei d'aquest producte fresc que caracteritza els mercats i en concret el nostre mercat de Sant Andreu de la Barca, aquests productes de qualitat, perquè puguin donar-se i servir-se en les millors condicions, no?, en quant a fresc. Llavors aquests armaris el que permet justament és això, que els paradistes puguin recollir aquestes comandes, les puguin preparar en aquests armaris i al final el client, doncs, pugui apropar-se i recollir quan li va bé la seva comanda en les òptimes condicions de frescura.
I ara, per incentivar, doncs, aquests armaris que utilitzen els clients, hi ha una campanya que ens regala una bossa isotèrmica com a regal, doncs, per donar a conèixer, doncs, aquest servei, també per incentivar l'ús d'aquests armaris refrigerats.
Sí, la Diputació de Barcelona de Mercats també posteriorment ha posat a l'abast d'aquells municipis que ho sol·licitin les bosses isotèrmiques, llavors serà un complement perfecte perquè així les persones que puguin apropar-se tindran de regal aquesta bossa isotèrmica per poder garantir aquesta frescura, no?, en el trasllat de la recollida de la comanda fins a arribar a casa seva. Llavors és una manera també de complementar i d'incentivar l'ús d'aquests armaris refrigerats i d'aquesta manera garantir aquesta traçabilitat de fred o de fresc del producte, i és una manera també de facilitar, doncs, per les famílies que el producte estigui en òptimes condicions, i també és una tranquil·litat pels paradistes.
Com es podrà aconseguir?
Aquesta bossa, cada parada té assignades unes bosses, no és il·limitat, però sí que aquesta campanya garanteix que cada parada tingui 10 bosses com a mínim, a més hi ha unes quantes de remanent. Llavors les comandes, quan les facin les clientes, clients del mercat, doncs tindran aquesta bossa d'obsequi, rebran un codi per tenir la bossa i d'aquesta manera tindran accés a la bossa, llavors serà seva i d'aquesta manera podran fer servir la bossa justament per allò que comentaven, no?, per garantir aquesta frescura del producte.
Des del sector dels paradistes, la valoració també és molt positiva. Toni Martínez, de la parada Alícia Xarcuters i Formatgers, afirma que aquesta eina ha estat molt ben rebuda.
Bueno, nosaltres com a paradistes ho hem rebut molt bé, perquè és una oportunitat d'adreçar-nos a clients que tenen horaris limitats, que de vegades no quadren amb l'horari del mercat, i que els hi podem oferir el producte fresc del mercat i podem venir a recollir-lo, doncs, quan tinguin la disponibilitat. I molt bé, nosaltres per exemple particularment tenim ja uns quants clients que són rotatius, que ja cada setmana ens fan la comanda d'aquesta manera, i per exemple avui mateix han donat d'alta dos companys més que encara no havien tingut, i un client comú, doncs, els ha demanat, i bé, estem molt contents de poder oferir aquest servei. Creiem que és un servei molt eficaç per continuar tenint aquesta relació comercial.
Per tant, aquí el client us truca a vosaltres via WhatsApp, via telèfon, us fa la comanda i després, tot seguit, la porteu aquí en aquests armaris, no?
Sí, correcte. El funcionament seria aquest, no? El client pues, via WhatsApp o telèfon ens demana i ens diu, doncs mira, ens ho col·loqueu aquí, al locker, i llavors nosaltres, quan en tenim enllestida la comanda, els enviem el tiquet, la còpia del tiquet amb l'import i llavors pues, depèn d'aquí pues, un Bizum o un enllaç de pagament d'un TPV virtual i seguidament doncs, venim aquí, ens identifiquem nosaltres com a comerços, llavors la màquina ens diu vale, pues, amb aquest punt, amb aquesta nevera, no? I llavors ens emet un codi QR que nosaltres aquest codi QR li enviem també via WhatsApp al client i el client només ha d'ensenyar el codi QR aquí a la pantalla, aquesta càmera d'aquí, i ja se li obre la finestra. I la veritat és que és fàcil per tothom i bueno, és una eina molt, molt eficaç.
Per tant, una eina molt senzilla. Suposeu o penseu vosaltres que amb aquests armaris refrigerats que s'han instal·lat això permetrà doncs, que tingueu més clients, persones que potser no poden venir al mercat amb l'horari del mercat, però aquí es dona una eina molt, molt fàcil per seguir comprant aquest producte fresc del mercat, no?
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres, per exemple, hi ha clients que potser diuen, ostres, mira, voldríem fer aquesta comanda, però clar, és que no sé si podré venir a buscar-la o no ens va bé l'horari del mercat i tal. Llavors, a la que li expliquem el funcionament i expliquem lo del locker, doncs hi ha la majoria de persones que prova, repeteix. Sí, potser el difícil és provar, no? És allò de que dic, com un locker Amazon al mercat, que raro, no? I és com és completament refrigerat, doncs podem oferir el nostre producte fresc i és molt pràctic.
Per tant, aquí tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar aquelles persones que estiguin dubtant de si utilitzar o no aquests armaris.
Doncs que no dubtin, perquè és fàcil. Si ja ens coneixen, saben amb la qualitat que treballem, amb la professionalitat que treballem, i llavors bueno, ens podem adaptar al seu horari d'una manera fàcil.
Gràcies. Les bosses isotèrmiques es podran obtenir fins a esgotar existències. El servei d'armaris refrigerats ja està disponible al mercat de Sant Andreu de la Barca. Les comandes es poden fer per telèfon, web o WhatsApp a les diferents separades i recollir-ne posteriorment amb un codi QR. Una iniciativa que pretén facilitar la compra a les persones usuàries i també a continuar potenciant el comerç de proximitat al municipi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I aquesta setmana s'ha posat en marxa l'oficina de l'alcalde. De fet, l'alcalde Marc Giribet recorrerà els propers dies els diferents barris de Sant Andreu de la Barca. Dilluns, l'oficina de l'alcalde es va instal·lar a la plaça 11 de setembre, el dimarts al parc de Campreses, i aquest dimecres ha estat instal·lada a la plaça Font de la Roda. Continuarà aquest dijous a la plaça Gran del Palau, dilluns vinent, 10 de novembre, als jardins del Centre Cívic, el dimarts 11 de novembre, als jardins Montserrat Roig, el dimecres 12 de novembre, al parc de la Solana, i finalment, el dijous 13 de novembre, al pàrquing del carrer Anoia. Les oficines de l'alcalde recorren diferents barris, aprofitant també la celebració de les diferents assemblees de barri. Ràdio Sant Andreu va ser present a l'oficina de l'alcalde d'aquest dilluns a la plaça 11 de setembre. L'alcalde Marc Giribet ha estrenat l'oficina de l'alcalde que recorrerà els barris de Sant Andreu de la Barca. Giribet aposta per la proximitat i la transparència i ho fa amb l'oficina de l'alcalde, un projecte que vol acostar el govern municipal a tots els barris i oferir a la ciutadania un espai directe d'interlocució amb Marc Giribet, amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa que es posa en marxa, coincidint amb el calendari de les assemblees de barri, preveu la instal·lació d'una oficina mòbil en diferents punts del municipi, on l'alcalde atendrà personalment els veïns i veïnes de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. La primera parada ha estat a la plaça 11 de setembre, on l'alcalde ha mantingut trobades informals i entrevistes individuals amb diferents veïns.
Doncs molt content perquè són trobades molt positives, trobades constructives on els veïns ens fan arribar una visió, una perspectiva dels seus barris, dels seus carrers i que evidentment doncs, que necessiten alguna actuació ja en qualsevol dels àmbits, urbanística, de seguretat, de neteja, i això ens ajuda molt i molt precisament a anar actualitzant la ciutat i anar-la deixant també el gust i imatge que els veïns doncs, volen, no? I en aquest sentit molt content perquè és un espai més de participació que generem directament amb l'alcalde. A mi m'agrada estar als carrers, a mi m'agrada sentir de viva veu què demanen els veïns, què necessiten. Jo crec que és la millor manera de no perdre el nord i no perdre tampoc la realitat dels carrers, i aquí precisament el que ens dediquem és això, no? A poder escoltar, a poder també explicar projectes, perquè moltes de les coses que ens demanen estan en cua de projectes que vindran, i per tant és una manera també d'explicar aquesta acció de govern, explicar-la als veïns i veïnes.
Els veïns i veïnes es poden apuntar en aquesta oficina de l'alcalde durant 15 dies aproximadament en diferents barris de Sant Andreu de Barca, això prèvia a les assemblees de barri que s'estan realitzant. Quines són les inquietuds d'aquests veïns i veïnes?
Doncs com us deia, sobretot qüestions que tenen a veure doncs, amb l'urbanisme dels carrers, amb la seguretat, amb la neteja, i això són qüestions que evidentment podem resoldre molt, molt ràpidament i que gràcies a aquests serveis, no, que ja tenim que estan funcionant, doncs podem donar resposta a aquestes sol·licituds. I molt important també aquest àmbit de transparència, doncs que podem explicar projectes, podem explicar tempos, podem explicar les diferents accions o cap a on volem encaminar la ciutat, doncs els veïns també ho agraeixen molt.
Sí que recrea l'escenografia, doncs, un saló de casa, no? Una sala de casa.
Sí, volíem que els veïns se sentessin còmodes, se sentessin tranquils, que poguessin parlar amb total confiança i llibertat, i per això s'ha volgut recrear, doncs, això, un sofà, com si estiguéssim a una casa, a un menjador, i la veritat és que, bueno, ens fa molta il·lusió de poder fer aquest espai. Jo, la veritat és que ho gaudeixo molt perquè és dels pocs moments, no?, quan podem tenir aquest contacte, tot i que el tenim constantment per xarxes i de més, però és dels pocs moments que podem compartir de tu a tu, de manera més íntima, doncs, una conversa o una preocupació que pugui tenir el veí veïna.
Unes converses també acompanyats i acompanyades amb els regidors i regidores de barri.
Importantíssima aquesta figura, perquè per nosaltres és, diguéssim, el primer contacte que té la ciutadania amb l'administració, en aquest cas amb l'Ajuntament, que sigui el regidor o regidora de barri. Són regidors que viuen en el barri, són regidors que fan, diguéssim, la seva vida, passegen, estan al barri, i per tant és el primer contacte que tenen amb la ciutadania. Per tant, sempre és important que ens acompanyin, doncs, en aquestes trobades, perquè ells després faran el seguiment de totes les qüestions que s'han anat tractant. Serà el regidor o regidora qui estigui més a sobre de cada problema, diguéssim.
I coincidint amb l'inici de l'oficina de l'alcalde a la plaça 11 de setembre, hem parlat amb algunes de les veïnes que han participat en aquestes primeres trobades per saber-ne la seva valoració.
Pues la verdad que muy bien, porque nos ha dado tiempo a dar todos los temas que teníamos que dar, y la verdad que muy bien, muy bien.
Ens ha escoltat molt. Això sobretot és el que hem sentit com a comunitat, que ens ha escoltat separat, no ha intentat anar per la tangente, sinó que ha acollit totes les nostres queixes i valorarà i ens recolzarà com a comunitat per millorar la zona.
Yo lo valoro también muy positivamente y espero que se siga haciendo así, por lo menos un poco en continuidad. No digo que se haga cada mes, sino que se siga haciendo pues periódicamente, porque bueno, la ciudadanía también necesita poner su voz así directamente con él, y no que quede pues en un edificio un alcalde allí puesto y que la gente no tenga acceso. Entonces yo creo que va muy bien este tipo de momentos con él.
¿Asistió habitualmente vosotros también a las asambleas de barrio que es fan?
Yo la verdad que por circunstancias nunca he podido, pero la verdad que con esta contentísima.
Sí, jo sí, que sol venir totes les vegades que puc dintre de la logística familiar, si m'ho permet.
Y yo alguna también he venido cuando me lo permite pues la logística familiar también.
¿Era molt llarga la llista de peticions que portava?
Una mejilla, sí, sí.
Déu-n'hi-do, la llista era llarga, era bastant moderada, la veritat.
Teníamos, sí, mucha chicha que cortar.
La primera de les trobades s'ha realitzat a la plaça 11 de setembre. El dimarts 4 de novembre estarà al parc de Campreses, al barri de la Colònia. El dimecres 5 de novembre a la plaça Font de la Roda, al barri del nucli antic. El dijous 6 de novembre a la plaça Gran del Palau, al barri del Palau. El dilluns 10 de novembre als jardins del centre cívic, al barri de la Plana. El dimarts 11 de novembre als jardins Montsà Roig, al barri de Camprats. I el dimecres 12 de novembre al parc de la Solana, al barri de la Solana. Finalment, el dijous 13 de novembre, últim dia d'aquesta primera tongada de l'oficina de l'alcalde als barris de Sant Andreu de la Barca serà el pàrquing del carrer Anoia, al barri del centre.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I tot seguit en l'InfoSap parlem d'altres qüestions. Sant Andreu de la Barca combat la bretxa digital, un factor d'exclusió que afecta primordialment a la gent de la tercera edat. És un reportatge de Joel Carrasco.
La bretxa digital continua sent una forma d'exclusió silenciosa que afecta especialment les persones grans, com aquelles que no han tingut accés a formacions tecnològiques bàsiques. En un context en què cada vegada més tràmits, serveis públics i relacions quotidianes passen per pantalles, no dominar eines tan bàsiques com el correu electrònic o la navegació web pot convertir-se en un mur que limita l'autonomia personal. Agustí, expert en competències digitals, ens explica en profunditat de què es tracta aquesta discriminació digital.
La bretxa és un forat, és un espai. I digital vol dir en l'ús de la tecnologia digital. Parlem d'ordinadors principalment, parlem de mòbils, tot allò que tingui a veure amb el món digital. I això què vol dir? Vol dir persones que tenen un forat, una bretxa, és a dir, un espai en el qual no han sigut capaços de fer aquell salt. I allò representa un obstacle per a ells. A vegades la bretxa, més que bretxa, és un mur digital que els impedeix avançar cap a un món, en aquest cas, digital. Per tant, és un impediment, és una dificultat per a aquestes persones.
És a dir, no només és una qüestió d'accés a la tecnologia, sinó també d'una manca de competències i confiança en el seu ús?
Evidentment és un problema d'accés a la tecnologia, això per endavant. El que passa és que això a la llarga acaba comportant una dificultat per viure. No parlem de temes de salut, no parlem de temes d'economia, però sí parlem de temes del dia a dia, perquè cada cop més els tràmits s'han de fer digitals, cada cop més el metge ens fa receptes digitals, o hi ha operacions que s'han de fer digitals. Aleshores, aquestes persones, tot i que hi ha camins alternatius per a elles, doncs es troben una mica apartats del món, no diria rebutjats, però ells s'hi poden sentir rebutjats, i això no deixa de ser una cosa inconfortable per a les persones, i el que pretenem és soslayar-ho, evitar-ho.
Quins creus que són els factors socials o econòmics que influeixen més perquè una part de la població aquí a Sant Andreu de la Barca quedi desconnectada digitalment? Per edat, situació laboral, nivell formatiu, idioma?
Jo, per la meva experiència en el món del voluntariat d'aquestes persones, crec que el nivell formatiu és la clau. Perquè em trobo persones tant de nivell social alt com baix, econòmic vull dir, em trobo persones més grans i més joves, evidentment quan més gran ets, més fàcil és que hi caiguis, però al final és la teva formació, i no parlo de formació acadèmica, sinó de formació a la vida. És a dir, si al llarg de la teva vida has tingut inquietuds per estar al dia, actualitzar-te de les coses, arribes potser als 80 anys amb uns coneixements digitals superiors a una altra persona que no ha tingut aquesta necessitat o aquesta il·lusió en mantenir-se al dia, en formatiu.
Quines conseqüències té avui en dia no tenir competències bàsiques digitals? I en quins aspectes de la vida quotidiana es poden veure més limitades aquestes persones?
Jo crec que les conseqüències, per mi la primera és que la vida se'ls fa una mica més difícil, i ells així t'ho manifesten. Però per mi la principal no és aquesta, que sí que ho és, sinó és com ells se senten, el seu sentiment. Es senten rebutjats, es senten apartats. Són persones que per la seva trajectòria de vida serien com els savis de la comunitat, i en canvi en determinats aspectes es senten els més incults, els més ignorants. I això és un sentiment que al final de la teva vida no és agradable de tenir. I evidentment això els comporta dificultats a l'hora de fer tràmits i coses que depenen dels fills, dels nets o d'amics que els ajudin. I que haver-te hagin d'ajudar doncs, per caminar o per rentar-te, doncs, ja sap greu, però que t'hagin d'ajudar per fer servir un mòbil, doncs, encara en pots saber més.
En un moment en què cada vegada més serveis públics es gestionen en línia, quin repte suposa això per a les persones vulnerables digitalment? L'administració és conscient d'aquesta tensió que està creixent?
Jo crec que les administracions comencen a ser-ne conscients. És a dir, la bretxa digital existeix des de que va aparèixer les primeres tecnologies, ordinador ja fa uns quants anys i mòbil en fa menys, fins ara, fins fa molt poc, les administracions han estat totalment cegues a aquesta situació i, per tant, han desemparat a la ciutadania. Jo crec que en aquests últims anys, diria 2, 3, 4, les administracions comencen a ser-ne conscients i comencen a posar en marxa programes paral·lels, alternatius, per tal que les persones que han de fer tràmits els puguin fer d'una manera més senzilla o es puguin fer sense haver d'estar depenent de la tecnologia. Hi hagin canals alternatius per a ells en l'àmbit presencial, en l'àmbit assistencial. Per tant, jo crec que es donen avanços. Sempre són escassos, sempre són pobres, però es comença a avançar.
De vegades els avanços aquests són una mica forçats, en el sentit de que, per exemple, ara fa ja un temps cap aquí que estan traient els caixers, bueno, els taulells dels bancs, i tot és per caixer o en línia, i això de vegades és com una mica un avenç forçat per la gent que no domina.
Sí, sí, efectivament, és que això és, funciona en tots els àmbits del món de la gestió, tant en l'àmbit privat, l'exemple dels bancs, com a l'àmbit públic, a l'hora de demanar un document, si vas a tràfic, has de demanar cita prèvia, i si no saps demanar cita prèvia no pots anar a tràfic. Aleshores, això és un hàndicap per a aquesta gent. Què fan aquestes institucions? En primer cas els bancs, i en el segon parlàvem de tràfic, per posar un exemple concret, és col·locar canals alternatius per persones que tenen dificultat. Aleshores, en la mesura que ho fan, i que ho fan bé, i si ho fan bé, aquelles persones es senten més ben acompanyades, i quan no ho fan o ho fan malament, és quan tenen les persones el problema o la sensació de sentir-se marginats.
En aquest sentit, que parles d'acompanyament, quin paper juga l'acompanyament humà en aquest tipus de formació?
Home, és bàsic. Si estem parlant de que el gap principal o el dèficit principal era formatiu, el que hem de fer és formar aquestes persones, donar-los l'oportunitat de que es puguin formar en un espai en el qual se sentin còmodes, no se sentin jutjades, on estiguin entre iguals, és a dir, on les persones puguin realment aprendre aquella miqueta, perquè no cal aprendre massa coses, però aquella miqueta que els permetrà fer un salt i que per ells sigui suficient per passar de ser dependents a ser una mica més independents.
Per acabar, quin missatge enviaria qui creu que ja és massa tard per aprendre tecnologia? Com es pot trencar aquesta barrera psicològica de pensar que no, ja se t'ha passat l'edat?
I a més, és una qüestió d'estimular. Mai ningú pot dir que és massa tard per res a la vida, i en l'àmbit de la formació, mentre tinguis capacitat per veure i per escoltar i un mínim de cap per entendre, encara ets un bon docent. Per tant, això és quasi bé com la cuina, és posar-s'hi, i quan t'hi poses van sortint les coses. El que sí que s'ha de fer és donar uns espais que siguin confortables. És igual, no podem posar a estudiar a una persona gran davant d'un ordinador ell sol mirant YouTubes, perquè serà un xoc massa fort per ell. Però si el col·loquem en una aula acompanyat de persones com ella, amb un professor expert amb el seu col·lectiu i amb un temari adequat a la situació, és quan la formació es converteix en un plaer.
També hem parlat amb Manuel, una persona de la tercera edat que viu en primera persona el distanciament que provoca no dominar les tecnologies.
Què és el que més et costa amb l'ordinador o el mòbil?
Soy mayor, no he crecido con la informática y voy echando mano a la familia y a lo que saco de internet.
Recordes alguna situació en la que t'has sentit desconnectat o exclòs de la societat per no saber utilitzar el mòbil?
Sí, mira, precisamente ahora con lo de tengo un problema con la meva salut. Y de aquí salgo para allá para ver si me lo solucionan.
I com et sents quan has d'afrontar alguna tasca digital nova? És a dir, per exemple, et diuen has de fer un tràmit pel mòbil i no en saps com ho afrontes això?
Tutoriales y la familia. Que ahora en estos mismos momentos estoy mirando lo de la meva salut para que yo entro en el ordenador, entro, pero a nivel de mòbil, más que por mí, por mi señora. Y luego la dificultad de poner la clave, de que la memoria ya, queramos o no queramos, se nos va. Y entonces hay que anotar.
Com t'agradaria veure't en la relació amb la tecnologia d'aquí uns mesos? I sobretot després de passar pel taller, què t'agradaria veure? Una millora en què?
General. O sea, porque hoy en día todo se hace a través de la web y te cuesta, ya digo, la familia. Tengo que me echa un cable y cuando tengo que hacer alguna cosa, si no puedo o no creo yo que lo estoy haciendo bien, que ahí está el problema, que no es que no sepas, es la de que piensas que lo vas a hacer mal. Entonces has de recurrir a la familia, porque ya digo, yo tengo 80 años, yo no he crecido con esto.
I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.